Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
He substituït la vida per la nostàlgia.
Baltasar Porcel, Sol negre, 1961.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Sigueu benvinguts una setmana més al Campanar, el programa que fem des del Departament de Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat de Tarragona. Us saludem els qui el fem possible, en Santi Grimau, el control tècnic, la Montse Sabater i qui us parla, Anna Robert. Obrim el programa fent-nos ressò de la nota conjunta que els bisbes de Catalunya han publicat en el marc de la reunió número 225 de la Conferència Episcopal Tarraconense a Tiana. Els bisbes afirmen que no poden obviar els esdeveniments polítics i socials que s'han produït en els darrers mesos a Catalunya i per això fan una crida a tothom a fer un esforç per refer la confiança mútua dins d'una societat com la nostra, en la qual es dona una gran pluralitat cultural, política i també religiosa. Els bisbes diuen que un dels nostres objectius prioritaris com a societat ha de ser la cohesió social, la concòrdia i el sentir-nos propers els uns als altres, també el respecte als drets de totes les persones que viuen a Catalunya. Diuen els bisbes que no podem ignorar ni menys tenir que en relació a Catalunya existeix un problema polític de primer ordre que obliga a cercar una solució justa a la situació creada, expressen. I també afegeixen que cal trobar una sortida que sigui mínimament acceptable per a tots, amb un gran esforç de diàleg des de la veritat, amb generositat i recerca del bé comú de tothom. Els parlamentaris escollits a Catalunya els demanen que impulsin mecanismes democràtics per a la formació d'un nou govern que actuï amb sentit de responsabilitat envers tots els col·lectius del país, especialment els més necessitats. I els catòlics els demanen que siguin instruments de pau i reconciliació enmig de la societat catalana. La nota sencera la podeu llegir al web tarraconense.cat. I escoltem ara el missatge als quatre vents de l'arquebisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol, que aquest diumenge, precisament, arriba al número 700. En vista al període de preinscripció escolar, parla de la classe de religió a l'escola.
Déu vos guard. Quan Jesús va pujar al cel, va dir als seus apòstols: aneu, doncs, a tots els pobles i feu-los deixebles meus, batejant-los en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant, i ensenyant-los a guardar tot allò que us he manat. Jo sóc amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món. Els bisbes som els successors dels apòstols i, per tant, tenim com a primera missió evangelitzar, és a dir, predicar la bona nova de Jesús. En arribar com a arquebisbe de Tarragona fa ara ja més de 13 anys, em vaig proposar escriure totes les setmanes una glosa, un escrit per difondre l'Evangeli, i em sembla que no he fallat cap setmana, i amb aquest sumen 700 escrits. Es publiquen en el full dominical, alguns diaris s'emeten per ràdios i televisions, es poden trobar al web de l'arquebisbat. Transmetre els ensenyaments de Jesús no és només missió del bisbe. Tots els cristians la tenen, aquesta obligació, i de manera especial els sacerdots i diaques, col·laboradors indispensables dels bisbes. Però l'educació cristiana es realitza en primer lloc en la família i també a la parròquia i a l'escola. Aquesta setmana vull dedicar aquesta glosa a parlar de la classe de religió a l'escola, ja que pròximament començarà l'època de preinscripció i serà el moment en què els pares, o els alumnes, quan són grans, la poden escollir, perquè aquesta assignatura és optativa. Ningú no pot dir que s'imposi als alumnes la classe de religió a l'escola. L'ensenyament de la religió no és contrari a l'escola ni a les finalitats i objectius que ella persegueix, perquè quan falti aquest ensenyament, la formació dels alumnes queda empobrida i incompleta. I si s'elimina de l'escola, es produeix un greu dany a aquells alumnes que volen conèixer de manera crítica i sistemàtica la seva religió, un coneixement que només l'ensenyament escolar pot donar. A més, l'ensenyament de la religió té un gran poder humanitzador perquè educa els valors profunds i és un factor important d'identitat personal. També dona respostes a les principals preguntes que es fa l'alumne en les seves diferents edats. No podem oblidar que l'ensenyament religiós escolar es presenta com un saber científic, igual que els altres sabers que s'ensenyen a l'escola. Els seus continguts es tradueixen en expressions de valor universal. Finalment, podem dir que aquest ensenyament té una dimensió pedagògica com les altres assignatures, és a dir, educa les persones. A més, donada l'escassa cultura religiosa que s'observa en bastants ambients, permet entendre bona part de la cultura, de l'art, de les tradicions en què vivim. Hi ha moltes raons perquè els pares o els alumnes, si es dona el cas, s'apuntin a la classe de religió a la seva escola. Adéu-siau.
L'Evangeli d'aquest diumenge, segon de Quaresma, del capítol 9 de l'Evangeli segons Sant Marc, versets del 2 al 10, fa referència a la transfiguració de Jesús al Mont Tabor. L'escoltarem i després sentirem el comentari del biblista mossèn Joan Magí.
Sis dies després, Jesús va prendre amb ell Pere, Jaume i Joan. Se'ls endugué a part tots sols dalt d'una muntanya alta i es transfigurà davant d'ells. Els seus vestits es tornaren resplendents i tan blancs que cap tintorer del món no hauria pogut blanquejar-los així. Llavors se'ls va aparèixer Elies amb Moisès i conversaven amb Jesús. Pere digué a Jesús:
Rabí, és bo que estiguem aquí dalt. I farem tres cabanes, una per a tu, una per a Moisès i una altra per a Elies.
No sabia pas què deia, desgleiats que estaven. Llavors es formà un núvol que els anà cobrint i del núvol va sortir una veu.
Aquest és el meu fill, el meu estimat. Escolteu-lo.
Però de sobte, mirant al seu voltant, ja no veieren ningú més, sinó Jesús tot sol amb ells. Mentre baixaven de la muntanya, Jesús els va manar que no expliquessin a ningú allò que havien vist, fins que el fill de l'home hagués ressuscitat d'entre els morts. Ells retingueren aquestes paraules, però discutien entre ells què volia dir això de ressuscitar d'entre els morts.
Déu-vos guard, mossèn Joan Magí. El dia 25 de febrer celebrem el segon diumenge de Quaresma. Parlant als cristians de Corint i referint-se a les diferents maneres de pensar, Sant Pau ens diu que ens fixem en el que tenim al davant i que si algú està convençut que és del Crist, que s'adoni que també ho som tant com ell.
Aquesta actitud que ens aconsella l'apòstol és una manera de desvetllar el nostre interès per enriquir-nos millor amb el do de profecia que Déu ens ha donat a tots i que afirmem i acceptem com a Església quan vivim el sacrament del baptisme.
En la paraula hi ha la vida que és llum. La llum resplendeix en la foscor i la foscor no ha pogut ofegar-la. Però el Déu d'aquest món ha encegat l'enteniment dels incrèduls per tal que no els il·lumini l'Evangeli del Crist gloriós, que és imatge de Déu.
El Papa Francesc ens diu: la paraula té en si mateixa una potencialitat que no podem predir. L'Evangeli parla d'una llavor que, un cop sembrada, creix per ella mateixa també quan el pagès dorm. L'Església ha d'acceptar aquesta llibertat inabastable de la paraula, que és eficaç a la seva manera i de formes molt diverses que solen superar les nostres previsions i trencar els nostres esquemes.
L'Evangeli ens presenta Jesús, el Messies, rei, sacerdot i profeta, avalat per Moisès i Elies, i proclamat per la veu de l'amor del Pare perquè l'escoltem.
La narració de l'Evangeli de Marc és lluminosa. Jesús, anunciat el seu camí redemptor, és presentat amb els vestits blancs i fulgurants de gran sacerdot. Ell ofereix al Pare l'única oblació que li és agradable, el compliment de la seva voluntat que estima i salva. Nosaltres som convidats a escoltar-lo per a formar part d'aquest ofertori i d'aquesta oblació.
Fa uns mesos, la parròquia de Sant Joan Baptista de Reus ha començat un nou servei que consisteix en assegurar el diumenge al migdia un plat calent a taula per a aquelles persones sense recursos que no se'l poden permetre. Hem volgut conèixer més detalls d'aquesta iniciativa i per això hem convidat el rector d'aquesta parròquia, que avui ens acompanya al nostre estudi de ràdio, mossèn Pere Dalmau. Benvingut.
Molt bé, benvinguts. Molt ben trobats.
En quin moment es plantegen com a parròquia començar aquest servei?
Doncs mira, durant l'estiu, el Consell Pastoral de Permanent, estem dos dies llargs a pensar i projectar el curs. I quan vam pensar quin és el missatge que ens convenia en guany, demanàvem més la dimensió espiritual i estudiava a veure quin lema convindria. I vam posar l'esperit obre el cor. És el que ens manté durant dos anys, perquè em semblava que en un any no n'hi hauria prou. I, per tant, es tractava de fer serveis i experiències de que aquest cor que volem tenir obert arribi a tot tipus de gent que el vulgui descobrir. I veiem que allà a la parròquia passen molta gent de quan en quan a demanar caritat, allò que és tan senzill. Els podem enviar a Càritas Interparroquial, els donem molta cosa allà perquè ens donen el menjar que sobre algun bar d'allà els hi donem, però veiem que el cap de setmana el menjador social de Càritas, l'Ajuntament de Reus, doncs els dona un entrepà i una bossa perquè poguessin menjar el dissabte i diumenge i no tenien el dinar normal que tenen durant la setmana. I vam dir, podríem fer això? Perquè, de fet, se'm va acudir quan una experiència que aquest estiu vaig participar en el col·loqui europeu de parròquies, alguna parròquia estrangera ho havien fet, això. És a dir, convidaven els pobres a missa i allò ens el donaven dinar. Nosaltres vam pensar que donar-los a dinar potser algun dia també podrien descobrir que Déu els estima i que podrien venir a missa si volguessin. I, per tant, va ser el plantejament des d'aquest estiu. I això ho vam posar en marxa ja als començaments, el primer diumenge de novembre. A l'octubre preparàvem les coses i així ha estat.
Quantes persones acostumen a...
El menjador social ens diu cada setmana quan som i llavors nosaltres què fem és demanar un càtering, perquè d'entrada volíem fer el menjar nosaltres i per això ens semblava més complicat. Un càtering que és el mateix que ens porta a la residència universitària que tenim allà, molt digne, estan molt contents i això permet que es pugui servir calent en totes les condicions i que nosaltres hi posem alguna cosa més que... posem el cafè i el beure i tot això, doncs li posem nosaltres,
I com coordinen? És a dir, hi ha un equip de voluntaris que serveixen aquest dinar des de la parròquia, com s'organitzen?
Doncs mira, d'entrada, aquesta és una gran experiència perquè demanem voluntaris. Primer ho vam demanar els pares de la catequesi, doncs no tenim actualment uns 60 persones voluntaris per servir. Pares de catequesi, els monitors de l'esplai també serveixen, els joves, gent voluntària que es va oferir. Per tant, els grups de l'esplai participen, a vegades en diferents adolescents o joves també els serveixen. Hi ha una persona, bàsicament dues, que s'encarreguen d'acollir, d'organitzar. Se'ls avisa abans i sempre hi ha hagut gent disposada i això ha permès que és una riquesa immensa perquè la gent que serveix doncs està content de servir, els que acullen estan de ser acollits, la neteja es fa correcta i, per tant, és una riquesa per tots alhora, perquè permet un diàleg, una comunicació d'uns i altres. Mai falten gent, més aviat gent... I el que no hi ha, quan hi hem d'anar? Doncs més aviat hi ha desitjos de venir que no pas falten gent. Normalment tenim uns 60 persones apuntades disposades a venir.
Vostè diu que dina algun dia amb ells.
Sí.
Quina valoració fan ells d'aquesta experiència, d'aquesta parròquia els acull?
Volen venir cada dia, diu, perquè està més bé que ell i que l'ànic. No, no, està més bé tot arreu, eh? Per tant, ells estan contents de l'abrat certament. Cada un és un misteri diferent, és un...
Una història
diferent. N'hi acaben explicar ben bé la seva història i t'acredes molt complexat. Però diríem que la valoració... Ells ho valoren extraordinàriament bé, eh? Des d'aquell que tenia 8 cursos de piano i va voler el dia que teníem un piano allà a fer un concert, des d'aquell que doncs explica les aventures que ha anat a un altre lloc, i d'aquell que no diu res i plora allà amb un racó, i aquells doncs més aviat són homes, eh? I a vegades hi ha algunes dones també, no masses, eh? Penso que ells valoren aquell efecte quan els joves que els serveixen, i si hi ha una colla de noies encara ho agraeixen més, sempre té el seu encant, això, eh?
A part d'oferir el menjar, també és un espai d'acollida i de diàleg.
D'acollida, no? I fixa-t'hi que...
De sentir-se escoltats, potser, sí, que sí, també sí. Necessiten.
Alguns no, alguns a mig menjar ja marxen. Hi ha dos o tres que marxen a mig menjar perquè en tenen prou. I que sempre demanen vegin sobre per prendre'n cap a casa, pel sopar o que sigui, no? I, per tant, uns han anat a preparar les tales abans, han posat els tovalls, han preparat tot el que convingui, ben presentat, ben digne, certament. I llavors, esclar, hem demanat a la gent si volen col·laborar, perquè això, en principi, doncs, ho paga la parròquia. I sense, diríem, és un servei, subservei de Càritas, per entendre's, però la parròquia assumeix tot el que convingui, no? La veritat és que hi ha hagut diners per ara i tant de sobres, eh? Veurem en el futur si això es manté. Però, doncs, hi ha gent que poden comprar el tiquet, un tiquet amb 6 euros, doncs compra un dinar, i que vol dir que grups o persones que han comprat doncs, amb una quantitat molt significativa doncs, han donat per ajudar al menjador, no? Vam fer la fira abans de Nadal, que ens va permetre doncs, fer propaganda per aquesta causa, eh? I això ens va permetre agafar uns quants milers d'euros per poder fer aquest servei. Per tant, no han faltat ni voluntaris, ni diners, ni menjar, i una experiència que tothom que la veu doncs la vol repetir.
Doncs també aquells que ens estiguin escoltant, els hi podem comunicar que poden col·laborar doncs amb aquests dinars, aportant doncs qualsevol col·laboració.
Allà els voluntaris que tenim l'església, tenim l'església tot el dia oberta, i sempre hi ha uns tiquets per comprar un tiquet per un menjar, doncs hi ha gent que va i el diumenge porta doncs, i fa aquest servei, que per tant tot això té una autonomia, vol tenir una certa autonomia per a gent normal que a vegades no són ni necessàriament de missa, per entendre's, eh? I això fa que vegin que realment els diners són útils i la gent menja contents, eh?
Doncs avui ens ha acompanyat a l'espai de l'entrevista mossèn Pere Dalmau, que és rector de la parròquia de Sant Joan Baptista de Reus, per explicar-nos aquesta iniciativa que han començat des de fa uns mesos a la mateixa parròquia per oferir doncs, un plat calent a taula el diumenge al migdia per aquelles persones que no en tenen. Gràcies, mossèn, per acompanyar-nos.
Un plat, no, un dinar sencer.
Un dinar sencer. A veure. Un plat, però és tot el dinar.
Molt bé.
Doncs molt bé, gràcies per acompanyar-nos. Adéu-siau. La setmana passada iniciàvem una nova secció amb motiu de l'inici de la Quaresma de la mà del delegat diocesà de vida consagrada de l'arquebisbat de Tarragona, el pare Pere Cardona. Doncs bé, aquesta setmana també ens acompanya i ens parla de la conversió.
Al llarg del temps quaresmal, escoltarem activa i per passiva la paraula conversió. Rara serà la homilia o conferència quaresmal que no surti de manera explícita la paraula conversió. Així com també els fulls dominicals n'aniran plens. Evidentment que tots sabem que convertir-se vol dir esforçar-se de manera efectiva per canviar la mentalitat. I la pregunta és, però què hem de fer? Molts sacrificis? Resar molt més? Fer més visites al Santíssim? No dic que això, amb mesura, però amb més intensitat, no s'hagi de fer. Al contrari. Recordeu que el mateix Jesús ens proposa tres elements a intensificar: pregària, dejuni i almoina, i que són exigents perquè demanen esforç. Més esforç d'intensitat que de quantitat. No obstant, Voldria fer notar que en la litúrgia, principalment l'Eucaristia i el sacrament del perdó, així com també la litúrgia de les hores, la pregària dels salms, acollim la conversió com una gràcia, com un do al que s'hi ha de correspondre. Convertir-se mai és el resultat d'un esforç voluntarista. Vol dir que no per molt que em proposi fer un munt de coses em convertiré, sinó recordant el que diu l'Escriptura, convertiu-nos i serem convertits, vol dir que la conversió és el do que Déu ens ofereix. Convertir-se, repeteixo, vol dir que el deixeble, tu i jo, hem entès abans que tot, subratllo, hem entès la bona i alegre notícia que Jesús ens ha anunciat. Ha arribat l'hora i el regne de Déu ja és a prop. Convertiu-vos i creieu en la bona nova.
Ens acompanya de nou aquí a l'estudi la doctora Sofia Mata, directora del Museu Diocesà de Tarragona. Amb ella aprofundim en l'art religiós de l'arxidiòcesi de Tarragona. En el darrer espai parlàvem del tapís de les potestats o de la bona vida que hi ha al Museu Diocesà i avui ens fixem en un detall d'aquest tapís, en els personatges femenins que s'hi representen. Doctora Sofia, quina peculiaritat tenen aquests?
Hola, bon dia.
Bon dia.
Doncs és molt interessant el tema de la indumentària representada a les obres d'art, perquè fins ara, o fins fa poc temps, era un tema que els historiadors, sobretot els historiadors homes, no tenien gaire en compte o quasi bé en compte, no? I ara, arran de tota la nova tendència en la historiografia, que és la d'estudiar aspectes que fins ara no s'havien considerat o es consideraven de poca importància, com, per exemple, l'alimentació, la història de l'alimentació, la història de les dones, que bé sabem que ara tots aquests estudis comencen a tenir molta importància. I un dels aspectes relacionats amb la història de l'art és l'aspecte de la indumentària. I és un tema que jo ja fa molts anys, en ocasió d'una exposició que es va fer de la figura del pintor de Valls, Jaume Huguet, em van encarregar, quan jo just començava amb les meves investigacions, una investigació sobre un estudi sobre la indumentària a les obres de Jaume Huguet. I quan vaig començar a esbrinar, a llegir coses, em vaig adonar que hi havia molt poca cosa estudiada, sí, com a indumentària tal, però no la indumentària a través de les obres d'art i sobretot amb un aspecte que és molt interessant, que és que ajuda molt a situar cronològicament les obres d'art, perquè ara cada vegada més s'estan fent estudis que demostren com va evolucionar la moda, com van arribar les diferents tendències, diguéssim, com diríem avui en dia en la moda, a les nostres terres, per exemple, d'on venien, per què arribaven, per què en un moment determinat un tipus de moda va fer furor i en un moment determinat desapareix. Tot això normalment té a veure molt amb situacions polítiques, situacions econòmiques, temes com de el comerç amb l'Orient o quan es trenca el comerç amb l'Orient. Tot és molt interessant. És una part de la història, la veritat, és apassionant. Tenim una mostra amb el tapís de les potestats. Hi ha una de les figures, que és la figura de l'amor, que és una figura que està a la part dreta del tapís, està representada com una dona jove, molt maca, i va vestida amb aquesta indumentària. Un turban blanc, bastant voluminós, amb una vel que li cau i li serveix així com de xal, com d'eixarp, i amb unes vestidures d'uns teixits que són, evidentment, no són fets a França, això és importats des de la zona sud de la península Ibèrica, i a més, a la vora del vestit hi ha tota una sèrie de lletres d'influència que imiten o són lletres àrabs. I això ens fa pensar perquè aquest tapís es va fer al Regne de Borgonya, al nord de França, que era el lloc que en aquell moment dictava la moda a Europa. Tothom volia imitar la moda borgonyona i el fet que es consideri que una dona elegantíssima va vestida a la manera morisca, pues, ens parla també d'un temps en què no hi ha tanta diferència amb el que passa avui en dia. Els mitjans de transmissió dels models i de les modes eren bastant més ràpids del que pensem, i la gent estava molt amatent a aquestes novetats, i evidentment les dones d'alta societat i els homes també, que s'ho podien permetre, de seguida invertien quantitats importants de diners en estar a la moda. I és curiós perquè jo no conec cap estudi d'aquesta influència de la moda hispano-morisca a Europa. I sense saber-ho, tenim aquí a Tarragona una prova evident, i que fins ara tota la gent que ha estudiat el tapís, ningú havia dit res d'això. Només, bueno, si va una dona vestida a la moda morisca, però no van més enllà, ¿vale? I, bueno, això és també una prova de que les obres d'art tenen moltes lectures i tenen moltes interpretacions. I crec que és molt bonic que això ho podem tenir a Tarragona.
Doncs ara ens podrem fixar en aquest detall,
sí,
que fins ara passava desapercebut.
Molt bé.
Doncs doctora Sofia Mata, directora del Museu Diocesà de Tarragona, gràcies per acompanyar-nos una vegada més i per ajudar-nos també a aprofundir, no, en aquest art de casa nostra, que a vegades no ens adonem de molts detalls.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera. Adéu-siau. Obrim l'espai de notícies amb la conferència quaresmal que l'arquebisbe de Tarragona ha pronunciat aquest dilluns passat a Tarragona.
El dilluns 19 de febrer, el senyor arquebisbe va pronunciar la primera conferència quaresmal sobre el tema «Què podem fer durant la quaresma?», tot comentant el missatge del Sant Pare Francesc per aquesta quaresma, que s'inspira en una expressió de Jesús en l'Evangeli de Mateu: «El mal s'escamparà tant que la mort de molt es refredarà». A partir de cites bíbliques, referències al catecisme de l'Església Catòlica o la Constitució Pastoral Gaudium et Spes, joia i esperança, el senyor arquebisbe va expressar que tots estem necessitats de conversió i que ens cal fer una reflexió ben sincera davant Déu. La conversió de cor ens disposa a rebre l'amor de Déu i el seu perdó ens omple de pau i alegria, va dir. Finalment va explicar i desenvolupar el sentit de l'exercici de la pregària, el dejuni i l'almoina en aquest temps quaresmal. Les altres dues conferències quaresmals seran el proper dilluns 26 de febrer i el dilluns 5 de març, a la mateixa hora, a les 8 del vespre, a la parròquia de Sant Francesc d'Assís de Tarragona.
I com dèiem a l'inici del programa, els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense s'han reunit a Tiana els dies 15 i 16 de febrer. Entre els temes tractats hi ha la designació de nous bisbes encarregats en els àmbits de catequesi, pastoral obrera i joventut.
Els bisbes es van reunir amb les autoritats acadèmiques de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, que agrupa les facultats de Teologia de Catalunya, la Facultat Eclesiàstica de Filosofia de Catalunya i la Facultat Antoni Gaudí, per dialogar amb ells sobre les diverses aportacions de les matèries teològiques, filosòfiques i humanístiques al pensament cristià d'avui. Monsenyor Francesc Pardo, com a president del Secretariat Interdiocesà de Pastoral de Joventut, acompanyat d'alguns membres del Secretariat Interdiocesà de Joventut, van informar dels preparatius de l'Aplec de l'Esperit, que tindrà lloc a Tortosa els propers 19 i 20 de maig, amb el lema «Crist és la vida». Els bisbes també van designar Monsenyor Antoni Badell, bisbe auxiliar de Barcelona, com a nou bisbe president del Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears, i han encomanat l'acompanyament del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera a Monsenyor Sergi Gordó, bisbe auxiliar de Barcelona. També atendrà, juntament amb Monsenyor Francesc Pardo, bisbe de Girona, l'àmbit interdiocesà de la Pastoral de Joventut. A més, van tractar diverses qüestions relatives a ensenyament, patrimoni artístic, pastoral de la salut i seminaris.
Doncs amb aquesta secció posem punt i final al programa d'aquesta setmana. Com ja sabeu, al web esglésiatarragona.cat podreu trobar els programes que anem emetent, escoltar-los de nou o bé descarregar-los. Tornem la propera setmana amb més programa. Que vagi molt bé. Gràcies per seguir-nos. A reveure.